Sus a diverses lligues. D'una banda, el Palma Futsal s'enfrontarà a l'Antequera demà dissabte a les 8:30 del vespre. Mentrestant, en voleibol arranca la Superliga masculina i també la femenina. L'Urbia Volei Palma començarà amb un derbi contra l'Ushuaia Eivissa, mentre que el Connecta Balear Manacor rebrà el Terol. La Barca Menorca jugarà la final de la Supercopa demà i diumenge jugaran el primer partit de lliga contra el mateix rival, el Saire.
Gràcies, Marta. Arribem així a les 6:04. Precaució, recordeu, amb el vent. Les notícies tornen a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Omnipresent Covid-19, que ens estàs desbaratant el nostre dia a dia, que has aconseguit que quasi no ens abracem, que ja no feim ni colzes, que estàs provocant que la sanitat de la qual presumíem com una de les millors del món s'estigui posant en entredit, que has assustat tots els turistes, que has aconseguit que no puguem fer plans ni per Nadal, que ens estàs mostrant la nostra feblesa, que estàs fent tant de mal a les persones grans. Omnipresent Covid-19, que ens aguaites perquè hi ets fins i tot quan no tenim símptomes, que fas que persones que se'n reien de tu ara s'enviïn les seves paraules. Demanau-ho, si no, el president dels Estats Units. Omnipresent Covid, avui un dia més te duim a Vitamina 3, perquè és impossible entendre la salut sense tenir-te com a convidat, encara que sigui mantenir les distàncies.
Diré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago, cuando llegue la luna llena.
Santiago, no partim de moment. Patricia Martínez de Valdivieso, bona hora.
Bona hora, Araceli.
El control tècnic avui amb el Lluís Fortesa. Anem a avançar els temes d'aquest Vitamina 3.
Entrevistarem Ramon García, president del Col·legi de Veterinaris de Balears. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Ràbia i ens serveix per xerrar de les malalties que passen dels animals a les persones, com pareix que està també el cas de la Covid-19. Tindrem també el doctor Matías Torrent, epidemiòleg de l'Àrea de Salut de Menorca, en qui volen reflexionar sobre el moment actual de la pandèmia. Un dia més ens acompanyarà el nostre estudiant de Medicina, Antonio José Navarro, que avui vendrà amb Eugenia Cabrera, estudiant de Medicina, en el Consejo Estatal d'Estudiantes de Medicina, i amb la doctora Manuela García Romero, presidenta del Col·legi de Metges de Balears, en qui xerrarem del Real Decret aprovat pel Govern Central per cobrir places de metges i que ha provocat una amenaça de vaga per part dels metges.
Ahir va ser el Dia Internacional de la Gent Gran i volem reflexionar també de la situació tan difícil en què ens trobem en aquesta pandèmia, en què se troben aquestes persones. Ho farem amb Carlos Serrano Jurado, ell és infermer i coordinador de Vulnerables, el Centre Covid-19.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Hola, amigo, ¿qué haces por aquí? Vienes de muy lejos. ¿Estás sucio? Pues que eres así. Solo huesos y pellejo. Tengo un trato para ti. Yo te doy comida y techo. Si me enseñas a vivir como vive un perro viejo, como vive un perro viejo, como perro viejo, como vive un perro viejo.
Sabes, yo también sentí que... 28 de setembre se va celebrar el Dia Mundial de la Ràbia i el Col·legi de Veterinaris de Balears va recordar que és obligatori vacunar els cans, els moixos, en general tots els animals domèstics a les Balears. Per què xerrem d'animals en un programa de salut com Vitamina 3? Perquè aprofitant la commemoració van fer una crida. Que prenguen consciència del vincle que hi ha entre malalties animals i salut pública. Per xerrar-ne, han convidat avui al programa el president del Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears, Ramon García. Benvingut a Vitamina 3, Ramon.
Hola, què tal? Bones tardes.
Bones tardes. Mos diu l'Organització Mundial de la Salut, i vosaltres mos ho recordàveu, que al voltant del 60% de les malalties infeccioses emergents que se comuniquen a nivell mundial tenen origen animal. En el cas de la ràbia, xerràveu del 99% dels casos humans que se donen a diari en tot el planeta se transmeten per mossegades de cans domèstics. Aquestes eren les xifres que posava de manifest en aquest Dia Mundial de la Ràbia. La definició de la malaltia que passa d'animals a persones és el que se denomina zoonosis, no?
Correcte.
Partim de que hem d'entendre les malalties animals dins l'àmbit de la salut pública?
Evidentment. Hi ha una qüestió que és evident. Els animals amb els quals nosaltres convivim i també aquells que no convivim, que són la banda silvestre de tota la fauna, són importants moltes vegades reservoris de gent patògens que són compartits amb les persones. I s'ha d'entendre que, evidentment, aquest equilibri animals persones humanes i ambient és el que d'avui, el que se diu una, és One Health, és a dir, una única salut que ha de ser el paradigma que a partir d'ara hauran de tenir present per moltes d'aquestes malalties infeccioses i, com tu bé has dit, emergents, sí, o reemergents.
En el cas concret de la ràbia, que era un poc el tema d'aquesta setmana, a mi me sonava un poc com a malaltia antiga, no? No sé, o sigui, què la provoca, quins animals afecta principalment, vosaltres xerreu de cans, moixos i de fures, com animals domèstics, i com se pot arribar a transmetre a les persones?
Bueno, el primer que hem de tenir molt clar és que, evidentment, nosaltres aquí som una zona lliure de ràbia, amb una excepció, a nivell d'Europa, tot això, no només a Balears, però amb una excepció, que és les rates espinyades.
Sí.
Els quiròpters són tenen un tipus de virus ràbia, que són específics, però que també s'han demostrat transmissibles. El manco, els dos altres tipus que aquí a Europa, que són els europeus tipus 1 i 2, nosaltres tenim suc, que s'ha detectat aquí en qualsevol moment, i això implica que cada vegada que una persona que acudeix a un centre sanitari perquè ha tingut un problema amb una rata pinyada es vacuna contra la ràbia. Això aquí a Balears i a la resta d'Espanya és un dels criteris bàsics en aquesta malaltia. Però el més important és tenir també molt en compte que hi ha zones en el món que són endèmiques de ràbia, és a dir, que tenen aquest problema, sobretot de ràbia, que es diu urbana, la ràbia d'escans, que evidentment és la més perillosa, i entre ells és tota la banda del nord d'Àfrica, Marroc, Argèlia, i tenim casos detectats aquests darrers anys, el darrer que van tenir d'entrada d'un cas rabiós aquí a Espanya va ser l'any 2013, que va ser de més a Toledo, d'un que ha entrat d'una parella que venien de fer turisme i no havien complit amb les normes específiques sanitàries que tenen aquests animals, perquè hi ha una regulació super, diríem, super estricta en tot això. Quan no s'acompleix, perquè a més és fàcil que hi ha gent que potser troba un... se'n van a Marroc, se'n van allà a Nord d'Àfrica, troben un quissó, se'l volen endur, el duen de manera il·legal, poden tenir aquest tipus d'accidents. De fet, inclús enguany, crec que França ha comparegut també un altre cas a banda de Normandia, que suposadament se va trobar a Espanya. Això no està molt clar, però aquest cas també era rabiós. És a dir, que són, hem de tenir molt clar que nosaltres podem tenir una entrada de ràbia aquí en qualque moment, perquè la tenim molt a prop i es vol fer. Una persona que embarqui amb un baler, per exemple, i decideix que agafar un ca i desembarcar en el plural discernal, potser no està introduint el problema. Quina és la feina que tenim nosaltres per evitar això? Pues bàsicament tenir la població de cans vacunada. S'ha parlat moltíssim ara amb el tema de la Covid-19, de la immunitat de rebanyo, no? La immunitat de grup, de guarda. I aquesta és la història, vull dir, nosaltres podem dir que tenim una població canina que probablement amb un percentatge molt elevat ha estat immunitzada qualque vegada, però després tenim una altra població que potser doncs, el 60-70% que són els que se vacunen cada any, perquè aquí el que has comentat en el començament de la vacunació de rabi en cans és obligatòria, i és obligatòria per això precisament, per tenir una barrera que en el cas que mos entri un animal per les circumstàncies que no estiguin controlades no se pugui establir la rabi aquí, perquè si entra en un territori és realment complicat. Hem d'entendre que afecta qualsevol tipus de mamífer. I uns tenen una participació activa a la transmissió, però n'hi ha d'altres que el que fan és que simplement la pateixen com les persones. I erradicar-la és difícil. Nosaltres tenim ara poblacions de moixos, s'ha posat molt de moda, es té el descontrol de moixos a nivell d'aquests moixos silvestrats, ferals, que els diuen, i s'han incorporat el que són els temes de les colònies felines urbanes, com una manera de controlar això, perquè és molt difícil, si no, i a més és una bona eina per controlar aquesta, gestionar aquest tipus de poblacions. Però si un dia tinguéssim una entrada de ràbia, tindria un autèntic problema, perquè el moixos no és obligatori, dir d'avui és recomanable que se vacunin aquí a Balears. No sé, hem de pensar que són situacions que poden passar i les hem de tenir en compte perquè han passat altres vegades.
Bueno, i que a més hi ha una obligació en aquest cas de la vacuna. Aquest tema de la ràbia d'aquest dia internacional i d'això que plantejaven mos fa pensar amb el tema de la Covid. Vostè ara estava xerrant de ratapinyades. No sé si en el final ja és oficial que li han de donar la culpa a una ratapinyada o no.
M'estava llegint un informe fa un parell de dies que donava diferents opcions de quin podria ser l'origen d'aquesta malaltia. I quasi totes apunten que, efectivament, el virus, diguéssim, original seria dins un reservori animal i probablement amb una rata pinyada. Les rates pinyades són uns animals que són un gran reservori de molt de virus, de molt de tipus i famílies de virus. I s'ha demostrat que molt de virus anteriors, i sobretot relacionant amb la família dels coronavirus, com és el cas de SARS, l'any 2002, i el tema dels MERS, que és de l'Orient Mitjà, tots han vengut d'allà. En conseqüència, no té per què ser distint. Aquest vot interespècie és difícil, interespècie és difícil, però si se donen circumstàncies ecològiques, ambientals, específiques, pot succeir, com és el cas actual.
I són virus, entenc, que han conviscut sempre en nosaltres. Per què arriba un moment que voten a les persones?
Bueno, hi ha molts de factors que hem de tenir en compte aquí, però bàsicament el que també està molt clar és que l'acció humana damunt dels diferents hàbitats del medi ambient, la colonització d'espais que abans eren espais verges i on vivien aquesta fauna, clar, era molt difícil poder arribar a el que eren els animals que eren reservoris. En el moment en què se va ocupant per part de l'espècie humana aquest espai, se va urbanitzant més, se va deforestant. En conseqüència, molts d'aquests animals viuen el que són les copes dels arbres i ja tenen contacte amb la banda baixa, perquè no n'hi ha arbres, doncs a partir d'aquí, contacte amb animals domèstics que van incorporant-se en aquesta zona i d'aquests animals domèstics a les persones. És una cosa que, a més, s'incrementa a el que és el creixement mundial, diguéssim, la concentració de poblacions en els nuclis urbans i, sobretot, la facilitat de moviment de persones i mitjans i comerç que fa que un problema que abans era una zona molt concreta doncs es pugui difondre molt fàcilment arreu del món.
Per tant, mos hem de preparar per una major incidència de zoonosis, d'aquest pas de la malaltia de l'animal a la persona.
Jo crec que és una qüestió que històricament ha estat així, però ara han de tenir-la molt present. I, de fet, convivint des de fa molt d'any en moltíssimes zoonosis, i en zoonosis també que se diuen emergents i reemergents, és a dir, aquelles que potser eren agents patògens que no tenien una importància gran, però per canvi de circumstàncies l'han tingut, i a dia d'avui crec que no hi ha cap tipus d'element que mos faci pensar que això canviarà, al contrari. Totes aquestes situacions que jo plantejava, possiblement aquests factors cada vegada siguin més importants, i si no fem un canvi i un canvi de plantejament global i mos som conscients que això mos pot passar, difícilment podrem preveure que mos torni a succeir.
No sé si se pot xerrar de quines malalties podrien ser més prevalents a Balears que poguessin passar d'animals a humans.
A veure, a dia d'avui la notícia, bueno, que nosaltres aquí tenim algunes malalties que són clarament zoonòtiques i les hem de tenir molt en compte. Una d'elles és la leishmaniosi. La leishmaniosi és una malaltia que afecta bàsicament els cans, però que també tenim casos humans i inclús hi ha una percepció per part de determinada part del sector sanitari que se'n donen compte que això serà un problema que de cara al futur pot anar incrementant. Uh-huh. De fet, inclús en la banda sur de Madrid fa 7 o 8 anys va haver un brot impressionant degut a una urbanització d'unes zones que van ser en camps agrícoles abandonats i que les van transformar en parcs perquè seien d'Alcorcón, de Fuenlabrada, se poguessin passejar per allà, i van tenir contacte amb una població, per no dir, molt important de llebres i conills que havien estaven actuant de reservori de la malaltia, amb increments de lo que són el vector transmissor, que la beata, que dèiem en mallorquí, la botom,
sí.
I a partir d'aquí se van donar moltíssims de casos que abans estàvem com a molt circunscrits a persones amb problemes d'immunitat, gent a lo millor que patia un OVH, gent amb problemes de teràpies immunosupressores, infants, gent gran, i aquí se va veure que no, que podria afectar a qualsevol persona, inclús que fos immunocompetent.
Uh-huh.
I això ens ha fet aprendre molt, perquè des del punt de vista del que és el Ministeri s'ha posat un punt, com a dir, escoltau, som un país amb leishmaniosis endèmica, i hem de dir que nosaltres aquí a Balears, que ara estem fent feina amb un estudi en aquest sentit, tenim una seroprevalença de leishmania canina que és més elevada de les estances uh-huh. que tota. Hem de tenir-ho ben en consideració.
Uh-huh. S'ha d'estar vigilant contínuament? S'està fent feina en vigilància d'aquest tipus de virus?
Bé, aquí tenim una certa assignatura pendent. I aquí tots... Me'n recordo que vam tenir una jornada de leishmania específicament l'any passat a l'Hospital de Manacor, i tant per la part humana, per la part de medicina humana com per la part nostra, se va posar damunt la taula que mancava un poc de notificació. Uh-huh. És a dir, moltes vegades aquestes malalties són dels quadres que són cutanis, que són molt més lleus i també són tots s'arsolen fàcilment, no són declarats. Clar, a nivell de veterinari també tenim de dir que nosaltres també fallam i que a vegades mos costa notificar una malaltia d'un animal d'aquest tipus. I no tenim una fotografia exacta del problema i la magnitud que tenim. I crec que sí, que seria molt important, i de fet se va aprovar l'any 2015 aquí a Balears un decret de zoonosis, uh-huh. entre els quals s'estableix específicament per aquest tema de la leishmania s'estableix d'un pla de control integral que suposa fer tot aquest tipus d'accions, entre elles de vigilància uh-huh. i control.
Uh-huh. I de les ratapinyades, entre altres, no? Els porcs, les aus, etcètera, etcètera, i aquest tema que xerràvem ara de la ràbia ens estan demostrant la importància, la pandèmia en la que estem ara mateix, d'aquesta vigilància contínua. No?
Correcte, vull fer una precisió que no he fet abans,
sí.
I és que dins el que són, segons quines malalties més clàssiques, sí que està fent feina fa moltíssims anys a nivell de lo que és la sanitat animal, és a dir, programes de control de tuberculosi, que és una altra malaltia transmissible, de la brucel·la que s'ha aconseguit eliminar del bestiar oví aquí i del bocú també, vull dir, tot això és una feina que sí que s'ha fet, és que sembla que no fa res, no, de moltes malalties d'elles sí que s'han fet plans, s'ha fet sanejament, pràcticament tots els veterinaris han fet feina en aquest camp a qualsevol moment de la nostra vida professional, però bé que dic que n'hi ha d'altres que sí que les tenim un poc més abandonades i li s'han de donar un cert reforç.
Exacte. Idò, molt bé, Ramon García, ha estat molt interessant tenir-lo avui a Vitamina 3, la primera vegada que xerrava amb el Col·legi de Veterinaris, però està clar que la salut pública també és global. No?
Està molt clar. Espero que no sigui ser darrere.
Exacte.
Per parlar d'aquestes coses.
No? Moltíssimes gràcies. Fins una altra.
A vosaltres, molt amable. Gràcies. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Vitamina 3.
En aquesta hora volien donar la benvinguda a Vitamina 3. Ja estic aquí xerrant amb la mascareta, així que potser m'he sentit un poc estrany, però aquí estan tots amb la mascareta posada. Volen donar la benvinguda al doctor Matías Torrent. Ell és epidemiòleg de l'àrea de salut de Menorca. Benvingut a Vitamina 3.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. Tenien ganes de xerrar amb vostè per reflexionar un poquet sobre el moment actual de la pandèmia, doctor. Vàrem xerrar amb vostè abans del confinament, el mes de març, que va fer aquell vídeo viral, no?, que deia, escoltau, escoltau.
Ja, ha plogut un poc, llavors. Bueno, ploure no massa.
Però no, ploure no massa, però bé, mira en quina situació estem. I en aquell moment ja mos deia que el millor que podíem fer era rentar-nos les mans, estremar-se higiene i quedar-nos a casa nostra. Vostè s'imaginava dia 2 d'octubre la situació que hi ha avui al món, doctor?
Bueno, entrava dins de les possibilitats, no? Mm. I en el fons tots volíem pensar que no, que ho podríem aclarir més o menys ràpid, que amb una onada ens en sortiríem, però de fet tots érem conscients de que ens estàvem enfrontant amb una malaltia nova, amb un virus nou, i que, per tant, hi ha moltes coses d'ell que no sabíem com es comportaria, i que, veient com s'estava comportant en aquell moment, hi ha bastantes possibilitats de que el seu comportament de futur no fos massa bo, no? Uh-huh. I així que s'ha confirmat que és un virus que té una sèrie de característiques diferents en els que coneixíem fins ara, que ens fan més difícil poder-nos-hi enfrontar, no?
Uh-huh. I ara no fa massa també mos deia, escoltau, mos hem d'autoconfinar, no mos estan obligant, alguns puestos, si se limita la mobilitat, alguns llocs, mos hem d'autoconfinar, limitar els contactes. Això és difícil, eh?
Bueno, és difícil, però el que està clar és que com millor prenguem les mesures i més prestes aprenguem, més possibilitats d'èxit tenim, no? Jo això de l'autoconfinament ho vaig dir fa unes setmanes, vol que refereixes a això, i ho deia referit a, bueno, a la situació que estava en aquell moment a Ciutadella.
Sí.
I vaig dir, bueno, m'ho tenim que adelantar, però de sobte la cosa anava pujant, sí. i vaig dir, tenim que prendre mesures d'adelantar-nos, perquè quan la cosa ha crescut més de la compte és molt més difícil d'aturar. De fet, això és una de les, jo crec que és la principal cosa que vam aprendre de la primera onada, que si actues prest i de manera contundent tens moltes més possibilitats d'èxit que si se retrassa, no? Vull dir que la primera onada a Balears en conjunt us van sortir molt bé, perquè el confinament se va fer quan a Balears estàvem en una situació molt inicial de la pandèmia, no? Estàvem en xifres molt baixes i pues, això va permetre que de fet no arribessin a pujar gaire mai les nostres xifres, no? Sempre vam estar amb unes xifres manejables, diguem, no? I per tant, bueno, jo quan veia que les xifres anaven pujant, deia, bueno, m'haurien de posar quantantes per poder-ho controlar, no? Uh-huh. Afortunadament, si això ha canviat amb aquest mes, perquè això ho deia a final d'agost, principi de setembre, i a Ciutadella, concretament, la situació s'ha normalitzat molt, i a Mallorca, diguem, a Sant Gotleu, doncs, les notícies darreres que tenim són bastant positives, no?
Millor, sí.
La solució està seguint molt positiva, encara hi falta, però bueno, està seguint molt positiva. I, clar, a vegades un té por de donar un missatge massa optimista, perquè a vegades el pot fer baixar la guàrdia altra vegada, no? No tenim que baixar la guàrdia per tercera vegada.
Clar. Sí, perquè ara ja podem obrir els barris, no? Però tot d'una que obrim, a lo millor ens torna a passar el mateix.
Exactament. En dobríem molt de seny. En dobríem molt de seny i seguim conscients de les mesures que hem de prendre, de ser molt rigorós amb la mascareta, evitar sempre els interiors, evitar acumulacions de gent, ventilar tots els espais ben ventilats, millor exterior que interior, etcètera. Totes aquestes mesures s'han de fer de manera molt estricta, perquè en qualsevol moment el virus pot tornar a fer. Hi ha una expressió que he sentit aquests dies d'un epidemiòleg també, que deia que el virus se multiplica. I de fet aquesta és una de les característiques que té aquest virus, que té un creixement exponencial, que es diu, no?, que es va multiplicant per dos cada equis temps, no?, els casos que hi ha. I clar, i per això és tan mal d'aturar. En canvi, nosaltres, les mesures que prenem, restam, no dividim, no? I llavors, bueno, doncs, ens hem d'adelantar, perquè si no, ell va multiplicant, i quan s'ha multiplicat prou vegades, costa molt de controlar, no?
Clar, i així puja la corba, i així ja estem quasi intuint la tercera, no ho sé. Vostès que pensen que pot passar aquesta tardor-hivern?
Bueno, una vegada més no ho sabem. És difícil, però el que sí que sabem és que no podem badar, que ens hem de prendre molt en sèrio, i ara entrem en una època que, al principi, aquest tipus de virus tenen més facilitat per transmetre-se, etcètera, no? s'hi pot afegir grip, bueno, però això mateix hem de prendre la mesura de manera molt estricta, hem de ser molt estrictes amb la mascareta, amb mantenir distàncies, amb evitar espais interiors on hi hagi altra gent, aquestes són les mesures quasi principals, no? I tenim, bueno, el sistema sanitari estem més preparats que no estàvem, però no basta, si no podem pretendre que el sistema sanitari ho empari i ho arregli després, no? Tenim que evitar arribar a que el sistema sanitari tingui que actuar des del punt de vista assistencial, no? El sistema sanitari ha d'actuar des del punt de vista preventiu, intentar evitar, però això dependeix de tots. És una malaltia, diu, el que m'ha après és que dependeix de tots. No basta que ho facin bé quatre, ni que les autoritats ho hem de fer bé tots, no? I per això és tan difícil, que dependeix de tothom.
I doctor Torrent, ara fa unes setmanes varen celebrar l'Escola de Salut Pública de Menorca online, aquesta vegada, per primera vegada, amb ponents i en temes molt interessants, i tots en el voltant de la situació de la Covid. En quines reflexions se queda després d'aquesta Escola de Salut?
Ui, n'hi va haver moltes de reflexions, i com deia, efectivament, després de 30 anys de fer l'Escola de Salut Pública de manera presencial i de manera ininterrompida a Sillot de Lletgeret, que està dins el Port de Mó, un guany, pues, donades les circumstàncies, vam fer una escola online, no? Volíem mantenir l'escola, que era important, i més, tinguent un tema d'actualitat com la pandèmia aquesta del Covid, que, a més, el Lletgeret era un lloc per pensar per fer quarantenes, per fer aïllament de possibles malalties contagioses, no? Vull dir que, bueno, que ens sentíem plenament identificats i que havíem, que l'escola havia de participar en el debat i en la discussió d'aquest tema, no? Ja es van veure clar que presencialment no es podria fer i, per tant, van pensar, bueno, afortunadament tenim aquests mitjans online que ens permeten fer moltes coses, no? I teníem clar que el tema havia de ser un tema monogràfic de Covid, no? Abordat des de diferents perspectives i, efectivament, s'ha abordat de moltes perspectives i amb gent de molt nivell, de molta resposta per part del públic, també, i s'ha de ser molt satisfets de com va anar.
Vostès estaven aquí reflexionant i mentrestant veiem que molts de polítics s'estan breant. Jo no sé si mos poden quedar tranquils, no? De que s'estiguin prenent decisions basades en l'evidència científica, perquè al final pareix que voten cadascú.
Sí, és una llàstima, és una llàstima, perquè el que hem de fer és tots posar molt serios a afrontar el problema que tenim davant, no? Jo crec que és evident que tots tenim que fer el màxim per controlar-se la pandèmia, que és l'objectiu que hem de tenir tots ara, sense cap dubte, no? I no despistar amb altres consideracions, me sembla bastant obvi, no? Sí. Tu mateix ho has dit.
Sí. Doctor, i se commemorava el Dia Mundial de les Persones Majors, no sé com viu també vostè tot el tema de les residències, de les persones majors, com és possible que això estigui passant i que les xifres siguin tan altes?
Bueno, sí, sabem que és un col·lectiu de risc i la primera onada que hi va haver va afectar molt especialment aquest col·lectiu i per això van tenir les taxes d'hospitalització tan altes que van tenir, la mortalitat que van tenir, no? Aquesta segona onada ha afectat més a gent més jove, a la qual la gravetat no ha estat tan grossa, déu-n'hi-do, la gravetat que ha tingut, però no tant com la primera, i a més, també sabíem més com tractar-la, la malaltia, no? Vull dir que la primera onada, des del punt de vista de tractaments i de com abordar la malaltia, ho teníem més clar, no? Jo crec que, ens està bé si serà tant com és, que ara afecta gent més jove i tal, jo crec que molt possiblement és perquè la gent major, pues clar, va molt més alerta, pren molt més les mesures preventives que gent més jove, no? Perquè es conscienta de que té més risc, no? El qual és una bona notícia. Vull dir, això, de fet, tenim moltes proves de que si fem les mesures preventives ben fetes, el risc realment disminueix molt, no? Per tant, fem-les bé, no? Perquè si realment ens protegim i anem alerta i fem tot el que hem de fer, el risc disminueix. No el duim a zero, però el disminuïm molt, no? Per tant, val la pena fer-ho bé, per protegir els majors, per protegir-nos tots, no? Però especialment per protegir els majors, no? I jo crec que ells en són molt més conscients i que ho estan fent més, i segurament aquest és un dels factors, hi ha d'altres, però aquest és un dels factors que fa que en aquesta segona onada hagi afectat menys a la població que està de més edat i de més risc.
Molt bé. Doctor Matías Torrent, epidemiòleg de l'àrea de salut de Menorca, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Encantat de poder compartir, bueno, un poc el que sabem i el que podem fer. Sobretot transmetre aquest missatge de que ho hem de fer bé, hem de fer bé entre tots i no hem d'esperar tenir una tercera onada. L'hem d'evitar, la tercera onada.
Ho hem d'intentar entre tots, ho hem d'aconseguir. Gràcies, doctor Torrent.
Moltes gràcies. Bona tarda. Bé. Bones tardes. Adéu. And I'll always remember you like a child girl.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Demà, viu l'esport amb una jornada apassionant. Sintonitza IB3 Ràdio i gaudeix del millor futbol i futbol sala. Des de les 5:05 segueix la prèvia del Real Mallorca-Tenerife. Els vermells cercaran la segona victòria consecutiva. I a partir de les 8:30 torna el Palma Futsal. Primera jornada de Lliga davant l'Antequera. Objectiu, primera victòria. Connecta amb la ràdio pública i gaudeix del millor esport balear. T'ho perdràs?
IB3 Ràdio és servei públic.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro. Step one, you say we need to talk. He walks, you
say sit down, it's just talk. I avui tenim un diari d'un estudiant de medicina ampliat i en directe. Antonio José Navarro, benvingut a Vitamina 3.
Hola, Araceli, què tal?
Ja m'agrada veure't després de tant de mesos.
Pues sí, que són més o menys des de febrer, possiblement.
I aquí estem amb la mascareta i no mos podem veure la rialla, però mos veiem els ulls. I d'avui tenim en Antonio José l'estudi, després ja partirà, però ara aquesta estona el tenim a l'estudi. I avui és un diari especial. La Covid sabem que està posant en situació d'alerta el nostre sistema sanitari. Ara ja no és només per manca de llits a les UCIs, ja no és només per saturació. És que els professionals diuen que això ja és insostenible perquè estan esgotats, perquè no se cobreixen baixes, perquè no se pot atendre bé tots els pacients, siguin de Covid o no. I per solucionar-ho, ara ho posam entre cometes perquè d'això en xerrarem, el govern de l'Estat ha aprovat el Reial Decret Llei 29/2020, que va entrar en vigor ahir mateix i que ja ha provocat una amenaça de vaga per part dels metges. Malgrat el govern diu que permetria la contractació de 10.000 metges per superar la crisi de la Covid.
Entre altres punts, aquest Reial Decret contempla la contratació excepcional de metges sense MIR i extracomunitaris, o l'intercanvi de professionals entre atenció primària i hospitalària per fer front a la segona onada de la pandèmia.
Volem entendre quina és la situació amb el nostre estudiant de Medicina, Antonio José Navarro, a qui acabem de saludar, amb la seva companya, també estudiant de 5è de Medicina a la Universitat de les Illes Balears, Eugènia Cabrera, benvinguda a Vitamina 3.
Bones tardes.
A més, ella és membre del Consell Estatal d'Estudiants de Medicina, i amb la presidenta del Col·legi de Metges de les Illes Balears, Manuela García Romero, aquí tenim en el telèfon. Benvinguda a Vitamina 3.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Avui comparteix diari d'un estudiant de Medicina, Manuela.
Molt bé, molt bé.
Per cert, doctora, m'apareix que des de fa poquets dies ocupa la vicepresidència segona del Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya. Sí. Imagino que és per donar-li l'enhorabona.
Sí, gràcies.
Xerràvem d'aquest reial decret que s'acaba d'aprovar, que ha suscitat moltes crítiques.
¿Vostès han participat en celebració d'aquest reial decret?
No, es una de las primeras críticas que hemos realizado, ¿no? Que realmente una vez más nos enteramos de estas medidas pues sin haber pedido la opinión de los profesionales, que además pueden aportar soluciones porque conocen muy bien el mundo sanitario, y por otro lado tampoco se nos había informado previamente, es decir, el primer conocimiento que hemos tenido ha sido cuando ha salido el Real Decreto.
Uh-huh. ¿Y quién es esa situación, doctora? Porque si a priori diuen necessitan metges, aquestes mesures podrien permetre la contratació de 10.000 metges. Quina és la situació i quins serien els punts més conflictius?
A ver, yo creo que es que ha habido una deficiente planificación de los recursos humanos en el sistema sanitario. Entonces, aquí hay elementos en este Real Decreto que llaman mucho la atención. En España lo que está sucediendo, dice, faltan médicos. No faltan médicos. Si analizan las cifras de España con relación al resto de Europa, prácticamente estamos por encima de la media europea en cuanto a la cantidad de médicos. De nuestras facultades de medicina egresan 7.000, o sea, salen 8.000 médicos. Lo que ocurre es que cualquier medida que se haga tarda un tiempo en hacerse, porque el médico, desde que inicia la carrera hasta que la termina, han pasado casi prácticamente 10 años, ¿no? 6 años de carrera más 4 o 5 de MIR según la especialidad, con lo cual cualquier movimiento o cualquier proyección a futuro hay que hacerla con tiempo. Uh-huh. ¿Cuál es la situación actual? Pues actualmente el último MIR, que es el que se ha realizado ahora, se han presentado 16.000 personas para 7.000 plazas.
Yeah.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una bolsa de 7.000 médicos que no han podido escoger plaza en el MIR, con lo cual estos médicos son graduados en medicina o grados en medicina, que no tienen posibilidad de acceder a una especialización y por lo tanto en teoría solamente podían trabajar en la medicina privada.
Uh-huh.
Es decir, esto hay que organizarlo. No hay médicos en España, sí que hay 6.000 médicos pendientes de realizar una especialidad.
De
no?
fet, aquí en Antonio José i en Eugènia fan que sí amb el cap.
Bueno, este es uno de las principales de los principales puntos que tenemos, ¿no? Luego hay otro, y es que este Real Decreto permite exportar médicos que no tienen homologado la titulación. Entonces, esto es peligroso para la seguridad del paciente, porque ahora mismo los sistemas de homologación de estos médicos que vienen sobre todo de los extracomunitarios, porque la homologación intracomunitaria o la comunidad europea se realiza de una manera más rápida o tiene carácter casi, o sea, es rápido, puede hay una libre circulación de médicos por Europa. En cambio, lo de las comunidades económicas, o sea, los extracomunitarios, pues llevan un proceso bastante exacto para que realmente se observe que la formación es similar. Hay un grupo de ellos que tienen un digamos que se ha revisado en principio su especialidad y que hay una serie de acciones a tomar. No están homologados porque, por ejemplo, pues si es un anestesiólogo, no ha rotado por una unidad de pediatría y entonces se le exige una rotación por una unidad de pediatría para poder homologarlo. Y estos médicos que están en esta situación son los que quieren realmente dejarlos trabajar como especialistas.
Uh-huh.
Pero además es muy grave porque quieren que el año que estén trabajando como especialistas le cuenten como para posteriormente darle la especialidad, cuando realmente en esas condiciones de trabajo no están trabajando ni nuestros residentes cuando terminan la especialidad. Es decir, primero hay que fidelizar a los que tenemos residentes trabajando con contratos de 3 meses y con contratos de acúmulo de tarea. Vamos a fidelizar lo que tenemos en España, que es mucho, bueno, y además lo hemos hecho nosotros y hemos invertido tiempo y dinero en hacerlo, y posteriormente podremos pasar a pensar en otros temas.
Uh-huh. Bueno, como lo primero, enhorabuena, Manuela, por el nombramiento.
Gracias.
Y lo segundo, claro, darle la razón, ¿no? Tenemos claro que al Estado, las universidades públicas le costamos dinero, ¿no? Los estudiantes de medicina, invertir 6 años de dinero en nuestras becas, en nuestras matrículas, para que luego no pueda disfrutarlo la sanidad pública y los ciudadanos españoles, pues es por una mala planificación. No tenemos nada en contra de los extracomunitarios, para nada. Mientras tengan las mismas competencias que se exigen a la gente que se forma aquí, lo vería perfecto. Pero tienes a 8.000 médicos que se han presentado a un examen de especialidad que posiblemente con este Real Decreto puedan cobrar como un especialista sin tener una especialidad y además con unas competencias que distan un poco con unas normas que hay establecidas en la residencia. Por ejemplo, a los residentes de primer año no se les deja dar un alta sin una supervisión de un adjunto. Pongamos un ejemplo, si un residente que ha sacado una plaza de medicina de familia ha comenzado ahora la residencia y por cualquier caso se la deja y ahora lo contratan con este Real Decreto, estaríamos hablando de un médico que podría dar un alta y además cobrando más que un residente simplemente por el hecho de dejar un contrato y coger otro. Ajá. Es algo que no tiene lógica. Lo que tendrían que hacer es aumentar las plazas de especialistas, porque en momentos como estamos viviendo se nota que se necesitan, y sobre todo, como dice Manuela, fidelizar a la gente que se ha formado aquí, que tenemos en los hospitales con contratos precarios, e intentar abrir un poco ese embudo de la que hace la especialización.
Uh-huh. Eugènia, ho veus igual des del Consell Estatal d'Estudiants?
Sí, exactament. Sempre hem vist que hi ha dos embuts de la formació sanitària. Un, el primer és el que deien de la d'ESMIR, i el segon són els contractes, però és que, a més, el que a mi me resulta bastant incongruent és que el govern, en vés d'augmentar l'embut per baix, uh-huh, obrir-lo amb més places MIR, l'únic que fa és obrir més facultats. I és una de les reivindicacions, per exemple, que des del Consell Estatal sí que duim treballant durant molt d'anys, uh-huh, perquè tu tens les mateixes places, però cada vegada hi ha més aspirants, que se quedaran més fora. Uh-huh. Vull dir, no, és que les solucions que s'estan posant no tenen molt de sentit, esperant que això pugui canviar i que realment, això és el que me sorprenia que deien a Manuela, que és que realment no han comptat amb ja cap tipus d'opinió ni de res, ni amb professionals, ni amb sindicats, ni amb res, col·legis de metges, associacions, amb res.
I ara sorgeixen les veus crítiques, ja, com és lògic. I Eugènia, vosaltres, com a estudiants, penseu que la pandèmia està posant de manifest un poc aquest sistema? Que...
Quan poses una cosa en el límit, evidentment surten totes les mancances que té un sistema, i aquí és super evident. Uh-huh. Necessites gent i la tens, però no la tens preparada, no la tens disponible, perquè la tens que no li has fet cas durant tot aquest temps.
Uh-huh. Sobretot se vio en la primera ola, ¿no? En Madrid, que llegó sí que realmente una situación extrema, cuando no hubo más profesionales, porque claro, el problema no es que no haya médicos, el problema es que hay médicos, pero también son personas, se contagian y deben seguir sus respectivas cuarentenas de 14 días y no pueden ejercer esos 14 días y falta esa gente para cubrir. Y tuvieron que acceder y pedir a los alumnos de sexto curso de Madrid, bajo incluso un contrato precario, para que pudieran hacer una pequeña labor ayudando en lo que pudieran. Y son personas en formación, incluso en más formación que un residente, porque todavía no tienen el grado de medicina. Por tanto, creo que esta situación pues debería regularse mejor.
I, doctora García Romero, veient que això ve de lluny, d'en fora, i ara hi ha aquesta necessitat d'aquesta urgència, què se pot fer?
A ver, yo creo que en principio habrá que movilizar, o sea, yo en principio movilizaría esos 7.100 graduados, pero con unas condiciones determinadas, es decir, algo que nos sentemos y hablemos, porque evidentemente es lo que ellos dicen. Curiosamente, si tú pones a trabajar a una persona, yo creo que lo que se ha olvidado aquí, sinceramente, es que la medicina de atención primaria es una especialidad.
Correcto.
Es decir, el médico de atención primaria pasa 4 años de su vida formándose. Por eso se diferencia mucho de la persona que sale de la carrera exclusivamente, porque tiene unos conocimientos mucho más amplios, tiene práctica. Entonces, un médico formarlo cuesta 4 años. Ahora han abierto las tareas del MIR, pero hay que hacer tareas de recursos humanos, o sea, hay que ampliarlos. Y sobre todo, tenemos un pool de médicos que están fuera, que también quiero decir que los médicos muchas veces, y ayer lo oía en la televisión y le daba toda la razón, no se van fuera por dinero, que es una de las razones. Se van fuera porque allí se sienten mucho mejor atendidos, queridos, le dan un contrato de un año, le dan unas condiciones laborales que le facilitan la formación. Por lo tanto, está en sentarnos, en hablar. Hay 2.000 médicos que son jubilados, que ya se ofrecieron para realizar tareas. Uh-huh. Vamos a ver qué tareas se pueden realizar. Vamos a repartir quién puede, quién y cómo se puede echar una mano. Esta es una situación realmente extraordinaria. Creo que muchos médicos estarían dispuestos, muchos compañeros y compañeras estarían dispuestos a echar una mano casi en cualquiera de los puestos, pero según las competencias que tengan y según puedan realizarse. Entonces, lo más importante es salvaguardar siempre la seguridad del paciente.
Uh-huh. De Reminut.
Completamente. Además, en el caso de estos compañeros de médicos jubilados, son personas de riesgo. Estamos hablando de personas a lo mejor de más de 67, 70 años, que son personas de riesgo para la pandemia por la COVID. Y están jugándose la vida por intentar ayudar. O sea, a veces yo creo que hay una excesiva... piden demasiado que tengamos nuestra vocación, pero realmente las condiciones son las que son y tú no puedes estar estudiando 10 años u 11 años contando carrera y especialidad para tener contratos precarios de 3 meses sin 3 meses y bueno, ya no hablemos ni te cuento de el tema de conseguir una posición para poder conseguir una plaza fija. Eso ya es algo que dejamos todavía mucho muy aparte, pero tienen que mejorar las condiciones. Yo creo que no es tan difícil, salen residentes todos los años, queda gente fuera del MIR todos los años, aumentemos esas plazas. E intentemos también dar buenos contratos a la gente que ha formado en tu hospital. ¿Qué va a ser mejor? ¿Alguien que venga de fuera con una formación en otro país que no sabe si ha cumplido todas las competencias que son necesarias? ¿O el residente que has tenido 4 años formando tú para ti en ese hospital con ese programa informático, con todos los protocolos que sabe de memoria ya porque ha estado trabajando con ellos diariamente? Es algo que yo creo que es de cajón. Uh-huh.
Doctora, creo que una vaga de metges finalmente.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que realmente, o sea, lo único que creo que Antonio tiene que pensar, que aunque la solución esté en abrir las plazas de MIR y no hacer un embudo como ocurrió cuando yo terminé la carrera, que nos presentábamos 30.000 médicos para 3.000 plazas, o sea, la proporción era absurda y había 20.000 médicos que no tenían nada, tenían la carrera de medicina terminada pero no podían acceder a una especialidad. Aunque se abran las plazas de MIR, esto será una solución a X años. Pero sin embargo, quiero decir también que hay muchos residentes que han terminado la residencia y no se les ha contratado. Entonces, hay que medir muy bien si realmente se ha fidelizado a la gente, y ahí tiene que tomar medidas en el sentido de fidelizar a nuestros compañeros.
Uh-huh. Y doctora, creo que finalmente hay una vaga o se podrá arribar a una solución.
Bueno, de momento uno de los puntos de la huelga, que era el texto no dejaba casi poco claro, ¿no? Parecía como que el personal de enfermería podía realizar funciones propias de la especialidad de medicina familiar y comunitaria si faltaban médicos. Esto han hecho una nota aclaratoria. Yo creo que esto no lo querían ni enfermería ni nosotros. No es, cada uno quiere trabajar con sus propias competencias. Y el resto de medidas, pues vamos a ir viendo a ver cómo van respondiendo en este caso, pero esto es una huelga por la dignidad del médico y casi no es por un problema económico, con lo cual creo que si no se cumple o no se cuida, puede que se lleve a cabo. Uh-huh. De momento no creo que esté desconvocada.
Idò, gràcies a tots tres per haver estat amb nosaltres aquesta estona, per haver-nos posat damunt la taula, analitzat també aquest problema. En el final, com deien, no és que faltin metges, és que falta organització i posar fil a l'agulla a un problema que veiem fora. Doctora García Romero, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Gràcies. I Antonio José Navarro i Eugènia Cabrera, moltíssimes gràcies, a més per haver vengut en els estudis i Vetres Ràdio aquesta estoneta i haver-nos vist els ulls.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies
sempre.
Gràcies, un plaer.
Arsal i Bosch, vitamina 3.
No sé si és cert allò de que la música amansa les feres. Sí, vos puc assegurar que la música ens ajudarà a viure millor aquesta època de temps convulsos. Per això, cada diumenge a les 10 del vespre tenim una cita aquí, a IB3 Ràdio, amb els grans compositors de totes les èpoques. La Ruta d'Orfeu, un programa per tots els amants de la música clàssica. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric. Diumenge a les 10 del vespre.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui, parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Ciutadella, 100.9.
Asseguda al costat d'un llit estrany, ella es mira d'una capsa cansada de...
Aquesta setmana se celebrava el Dia Internacional de les Persones Majors.
Es commemora com una oportunitat per posar de relleu la contribució de les persones majors a la societat i per conscienciar sobre els problemes i els reptes de l'envelliment de la nostra societat.
Per xerrar-ne, han convidat avui a Vitamina 3 Carlos Serrano Jurado. Ell és infermer, és coordinador de Vulnerables al Centre Covid a Balears i és membre de la Comissió de Geriatria del Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears. Benvingut a Vitamina 3, Carlos.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. Carlos, si ara li demanàs quins són els problemes de les persones majors o de fer-se gran, què me diria des dels seus ulls d'infermer?
Bueno, ser major hoy en día, pues, por desgracia, pues se ve como una atención de segundo rango, cuando realmente no es así. Realmente las necesidades de las personas mayores es mucho mayor, ¿no? De hecho, es la etapa en la que la persona necesita una mayor atención, ¿no? Uh-huh. Hemos de intentar desmitificar un poco, ¿no?, este tema.
Uh-huh. Deia a la presentació que vostè és coordinador de Vulnerables en el centre Covid. Quines són les persones més vulnerables en aquesta pandèmia, Carlos?
Bueno, la pandèmia, sí que es verdad que esta pandemia se ha cebado no solamente por hablar con las personas mayores, un poco, sino también se un poco por cualquier colectivo de vulnerabilidad social, como pueden ser personas con discapacidad, personas de inclusión social, menores que viven en unas condiciones también no adecuadas, y que están ubicadas ya sean en un centro, en una institución o que estén en su propio domicilio. La central COVID atiende también a estos colectivos, no solamente a las personas mayores que están institucionalizadas.
Uh-huh. El convidàvem en part també com a membre de la Comissió de Geriatria del Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears, que ara s'ha posat en marxa, coincidint també en el moment en què ens trobàvem de la pandèmia. Jo crec que una de les notícies que més mos afecta, no mos criden l'atenció i afecten personalment, és el tema de les residències. Hi ha xifres de mortalitat que realment assusten, no sé si són oficials. Televisió Espanyola xerrava de més de 20.500 fa un parell de dies, recopilant informació de totes les comunitats autònomes. Hi ha fins i tot diligències obertes a Fiscalia. Què passa en les residències? S'ha de necessari un canvi de model? Hi ha un excés de confiança? Bueno, manquen mitjans? Sí.
Bueno, a ver, sí que es verdad que esta pandemia, ya se ha comentado de manera reiterada esta tarde, ha puesto un poco en evidencia las debilidades, ¿no?, y las bolsas de ineficiencia que tiene el sistema, ¿no?, y una sexta, evidentemente, y no solamente es a nivel local. O sea, yo creo que también es importante hacer no solamente autocrítica de los problemas que tenemos, sino también hacerlo extensivo. Es un problema, por desgracia, que ha afectado a nivel globalizado, ¿no? Uh-huh. Esto sí que es verdad que esta situación nos ha puesto de manifiesto la pérdida de visión, ¿no?, por nuestra sociedad, de aspectos tan fundamentales como la atención de las personas en la última etapa de la vida, una etapa que nuestro país es el segundo país más viejo del planeta y que es una etapa muy larga y que no deja de ser vida hasta el final, ¿no? ha puesto un poco de manifiesto estos problemas que tenemos en nuestro sistema, y uno de ellos se ha visto en residencias, pero insisto, no es un tema solamente de residencias, sino también en otros ámbitos.
Uh-huh. Però creo que se fa necessari un canvi de model en tot això, que aquesta situació ens ajudarà segurament a fer aquest canvi de model.
Sí, evidentemente, yo creo que esto ha de servir de punto de inflexión. De hecho, desde COIBA, pues es con la creación de la Comisión de Geriatría, son muchos los objetivos que se han propuesto, pero entre ellos, pues impulsar y mejorar la atención a las personas mayores. Y que es verdad que existe una legalidad, un vacío legal de derechos a las personas mayores, así como lo hay, por ejemplo, en el menor o en el maltrato, violencia de género. En las personas mayores hay un vacío legal que se tiene que trabajar. Evidentemente, ha de pasar eso también por un cambio de modelo de atención, desde la atención primaria. Pues, por ejemplo, sí que es verdad que desde ya hace un tiempo, con el programa de cronicidad, se está impulsando mucho este tema, y sobre todo la atención domiciliaria. Pero bueno, lo que son en instituciones y en centros, sí que es verdad que se han de revisar. Se revisan muchos aspectos estructurales, de ratios, organizativos, etcétera, etcétera. Así que se precisa, evidentemente, de un cambio en modelo, sin duda. Y además estamos en una población envejecida en la que realmente nuestro punto de atención ha de ser precisamente en este colectivo.
I estarem pendents també de la feina d'aquesta comissió de geriatria del Col·legi d'Infermeria per tot el que pugui aportar, i mos quedem també en les seves paraules, i ojalà sigui una oportunitat aquesta mala situació en què ens trobem. Carlos Serrano, infermer, gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres a Vitamina 3.
Gràcies a vosaltres per la invitació. Saludos, adeu. Adeu.
Un programa complet i dens que ens ha passat volant, i amb els que ja arribam al final, només desitjar-vos un bon cap de setmana a tots oients i cuideu-vos molt.
Si t'has perdut algun programa de Vitamina 3, escolta-la a la carta a la web d'IB3 o a l'aplicació del mòbil. Som el teu suplement de salut.